L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us saluda des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 23 de desembre i és hora de repassar l'actualitat de la jornada. Com sempre, a ritme de titulars, temps d'informació que introduïm i que comencem avançant alguns dels continguts més destacats d'aquesta mitja horeta de repassada. L'actualitat que de seguida us servim. Un temps que avui encetarem parlant del ple de l'Ajuntament de l'Aldea, que aprova el pressupost municipal per al proper 2016, un pressupost que supera els 3 milions i mig d'euros. Parlant de qüestions municipals, parlant de qüestions pressupostàries, Esquerra Planera creu que la rehabilitació de l'antic Ajuntament de Santa Bàrbara no és una prioritat. Els pressupostos per al 2016 d'aquell municipi contemplen una partida de 321.000 euros que es destinaran a les obres de la primera fase de rehabilitació de l'edifici. I també el plenari de Deltebre, ahir ja ho avançàvem, aprova un pressupost per al 2016 adaptat a les necessitats del municipi i que prioritza les demandes de la ciutadania. És el primer pressupost de l'actual equip de govern i s'ha aprovat sense cap vot en contra. A l'informatiu d'avui parlarem d'Esquerra Republicana d'Alcanar, que ha entrat una moció a l'Ajuntament per donar suport a la confraria de pescadors de les cases a l'hora de rebre els pagaments pendents de les aturades biològiques dels exercicis 2014-2015 per part de l'Estat. I de la pesca, el Cítrix Agrofruit surt del concurs de creditors després de pactar amb bancs i creditors una quitança de 10 dels 30 milions d'euros de deute. L'empresa exportadora de cítrics més gran de Catalunya es reestructurarà i redimensionarà a la baixa per poder continuar operant. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui destacarem que en els pocs dies que porta en marxa i operativa la nova rotonda a l'Ametlla, s'han registrat ja un parell d'accidents en aquesta rotonda construïda per Foment. Per la seva banda, l'Ajuntament de Camarles ha fet públic un comunicat en el que vol transmetre el més sentit condol als familiars de les víctimes de l'accident que dissabte passat costava la vida a dues persones, justament a la Nacional 340, al seu terme municipal. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Avançàvem en titulars, el recorregut informatiu del dia l'encetem avui parlant d'aquesta sessió plenària celebrada a l'Ajuntament de l'Aldea el passat dilluns, una sessió que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar tot un seguit de punts, entre els quals hi havia les ordenances de bases per a subvencions adreçades a les entitats municipals per a la rehabilitació de façanes o el tancament de solars, així com els ajuts per als usuaris del centre de dia. El punt més important del plenari, no obstant, era l'aprovació dels pressupostos generals del 2016, fruit de les converses efectuades en els últims mesos i com a conseqüència dels acords que reflectien les aportacions del grup de Convergència i Unió, aportacions acceptades per l'equip de govern republicà als pressupostos del 2016 i que van ser aprovats per unanimitat. Concretament, es va aprovar un pressupost de despesa per a l'Ajuntament de l'Aldea el 2016 de 3.530.521 euros, un document de contenció, d'estalvi, realista i amb vocació de millorar i adequar els serveis cap a la població sense augmentar gens ni mica els impostos, que continuen sent dels més baixos de les Terres de l'Ebre. Temes com la creació directa de llocs de treball a través de la brigada de neteja viària, que diversificarà les seves activitats, l'enderroc total de la granja del Trinquet, la implantació de noves instal·lacions infantils a les places, la millora de l'enllumenat públic, el suport al comerç municipal, les transferències a llars d'infants, el centre de dia, els llibres de text i els ajuts a les entitats, així com la implantació de nous serveis i l'adaptació al portal de la transparència dins la pàgina web i de tots els serveis municipals, i un augment del Pla Med, que permetrà de continuar amb les polítiques d'implantació d'empreses, suports a la contractació i la promoció de l'economia municipal aldeana. De la mateixa manera, durant la sessió plenària es va posar de manifest la voluntat dels dos grups municipals, Esquerra Republicana amb 8 regidors, Convergència i Unió amb 3, de treballar plegats en iniciatives de vital importància per al municipi, acordar estratègies de gran calat per temes fonamentals per al futur de l'aldea, qüestions com ara la cessió de la Nacional 340, les gestions amb l'Institut Català del Sol per impulsar els polígons Catalunya Sud i estació de mercaderies, les converses amb Adif per tractar el tema de les seves propietats o l'aposta per continuar creant perfil propi, marca de poble, sota els eixos marcats per l'estudi L'Aldea Estratègia 21, un treball realitzat per la Càtedra d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Tot el consistori aldeà celebra aquesta disposició d'unir esforços desitjant que aquest gest comú sigui l'exemple del que pensen tots 11 regidors, que ha de ser la generositat política de qualsevol representant municipal i de ben segur suposarà una millora de la qualitat de vida de tots els aldeans i aldeanes.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim en clau política, continuem al ritme de propostes de l'àmbit econòmic i anem ara a parlar d'Esquerra Planera, la formació republicana que creu que la rehabilitació de l'antic Ajuntament de Santa Bàrbara no és una prioritat. Els pressupostos per al 2016 contemplen una partida de 321.000 euros que es destinaran a les obres de la primera fase de rehabilitació de l'edifici. El seu portaveu, Marc Marc, diu que la negativa d'Esquerra Planera no pretén crear confrontació, però per al seu grup és més important el servei a les persones que les grans obres. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La passada setmana, l'equip de govern convergent a l'Ajuntament de Santa Bàrbara i amb el suport del Partit Popular aprovava els pressupostos per al 2016, uns pressupostos on a la partida d'inversions es contemplen 297.000 euros destinats a continuar les obres de remodelació i col·locació de pluvials al carrer Victòria, a lo Barranquet, i 321.000 euros, inclòs l'IVA, que es destinaran a la primera fase de rehabilitació de l'antic Ajuntament. Aquest darrer punt és el principal obstacle que ha fet que el grup d'Esquerra Planera no donés suport als comptes municipals per al proper any. El portaveu de la formació, Marc Marc, explicava que l'Assemblea de Militants va valorar positivament gestos de l'equip de govern com la contenció en despeses i impostos, la rebaixa de l'IBE o els esforços per moderar els preus públics per a les piscines municipals, una petició que havia fet el seu grup, però que l'escull per aprovar els pressupostos es trobava bàsicament en aquesta inversió que es vol fer a l'edifici de l'Ajuntament Vell. Tot i reconèixer que l'edifici està malament, nosaltres considerem que hi ha altres prioritats al poble que siguin més efectives per a la gent, com per exemple un local per als joves, justificava el regidor. Aquí escoltem.
Nosaltres sempre vam dir que, a veure, que sabem que l'Ajuntament està malament, sabem que s'haurien de fer algunes, com a mínim, petites obres per a fixar-lo, però considerem que hi ha prioritats més importants, no? Sempre hem demanat una inversió de cara a buscar un local per a la gent jove. Vull dir, inversions que siguin efectives per a la gent, no? Més que la part de l'Ajuntament, que, bueno, és una decisió i que nosaltres respectem, evidentment, perquè van ser la majoria, és una decisió de l'equip de govern, però nosaltres no estàvem d'acord, no? Ha sigut un dels punts negatius que ens ha fet decidir en no l'abstenció, no?
Marc també deia que van votar en contra perquè en un pressupost de més de 3 milions d'euros no es va voler incloure una partida de 5.000 per finançar les llicències digitals per als llibres dels alumnes de l'institut. Aquesta era una proposta que fa unes setmanes Esquerra Planera deia que presentaria a l'alcalde com a prova pilot i per a fer-la extensiva en un futur també als llibres dels alumnes de l'escola.
Vam fer un estudi de que aproximadament sortia que per uns 5.000 euros, és a dir, se podia pagar on la gran part de les llicències digitals de tots els alumnes de Santa Bàrbara. Pensem que en un pressupost de 3 milions d'euros, 5.000 euros no arriba, crec que a un 0,2% o per allà aproximadament. És a dir, un pressupost que ho consideràvem assequible i a més continuar de cara a l'any que ve, de cara a primària. Nosaltres sí vam pensar que era factible, que es podia fer, i bueno, l'equip de govern va dir que no era la seva prioritat, que ho volien fer d'una altra manera, i bueno, és evidentment, pues, si una de les coses que demanem no mos en fa cas, també hem cregut que no se'ls ha de donar suport al pressupost. Per això vam votar en contra.
Tot i aquesta negativa en aprovar els pressupostos, que va generar un encès debat a la sessió plenària entre el regidor i l'alcalde, Marc deia que segueix valorant en positiu el canvi de tarannà del nou equip de govern i que aquest tema tampoc no busca crear cap tipus de confrontació. Es tracta senzillament de defensar cadascun les nostres idees. Com a partits d'esquerres, nosaltres sempre hem defensat la de que els serveis a les persones són més importants que les grans obres, etzibava.
Gràcies, Josep, i no abandonem les qüestions econòmiques, les qüestions municipalistes. Ahir, en el temps d'informació, ja ho avançàvem. L'Ajuntament de Deltebre portava al ple el tractament per al debat i aprovació dels pressupostos municipals per al 2016, pressupostos que finalment i ara ja estan aprovats amb els vots favorables de Convergència Democràtica, els socialistes i Partit Popular, i amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i la CUP. Del pressupost municipal per a l'any 2016, un pressupost que, de fet, és el primer del nou equip de govern municipal, resultat de les passades eleccions del mes de maig, un pressupost que mostra una clara tendència de canvi en relació a l'anterior i que contempla les demandes que la ciutadania ha marcat a través dels pressupostos participatius. Un pressupost aprovat que puja a 13.321.498 euros, un 2,83% més que el de l'any anterior, i que se centra en la finalitat de reforçar la imatge de poble, les polítiques socials, la revalorització econòmica i l'enfocament turístic, així com la cohesió social del municipi. Tal com explicava l'alcalde Lluís Soler, amb l'aprovació d'aquest pressupost es pot començar ja a impulsar les accions del canvi que plantejaven durant la campanya electoral i a donar resposta a les necessitats que la ciutadania ha plasmat a través dels pressupostos participatius. Així doncs, i en relació a la dotació econòmica d'imatge de poble i tenint en compte la voluntat del govern i la demanda de la ciutadania, s'incrementa aquesta partida en un 35% per tal de millorar i adequar els carrers del municipi, la neteja de les zones verdes i dels desaigües, entre d'altres actuacions que fan referència en aquest apartat. Pel que fa a les polítiques socials, aquestes augmenten d'un 111% en relació a l'últim pressupost, de manera que passen de 118.761 euros a 250.953. Com a gran novetat, enguany destaca la contemplació d'una partida dedicada a ajudes d'urgència social i una altra destinada a bonificar el pagament de tributs depenent de la capacitat econòmica de la ciutadania. En relació a la revalorització econòmica i a l'enfocament turístic, es denota un increment d'un 250% si es té en compte el pressupost anterior, amb la finalitat d'impulsar accions que ajuden a dinamitzar l'economia del municipi des dels seus diferents àmbits, com és el cas del sector turístic, que també veu incrementada la seva dotació econòmica de manera significativa i que contempla la realització d'una potent fira gastronòmica i cultural. Finalment, en el cas de la cohesió social, el pressupost augmenta en un 18% la despesa contemplada en el full de ruta econòmic del 2015. El portaveu dels socialistes de Deltebre, José Emilio Bertomeu, destacava que donen el suport en aquests pressupostos perquè són acurats i treballats, prioritzen les polítiques socials i l'enfocament turístic. En la mateixa línia es pronunciava el regidor del Partit Popular, Tomàs Castells, esmentant que els pressupostos s'ajusten bastant a la realitat actual i reflecteixen algunes de les demandes que nosaltres, el Partit Popular, ja fa temps que anem demanant en aquest plenari. Entre les inversions més destacades cal esmentar la nova biblioteca, que s'inaugurarà durant l'últim trimestre de l'any 2016, la segona fase de les obres de Riumar, el soterrament de la línia elèctrica d'Unamuno i l'adequació i implementació de l'Escola de Música. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gervasi Aspa, explicava la seva abstenció, atès que, tot i que ens sentim mitjanament satisfets amb aquests pressupostos per moltes de les coses que inclouen, en trobem a faltar d'altres, mentre que Dayana Santiago, la portaveu de la CUP, subratllava que valoren molt positivament la inclusió de les demandes que el grup havia realitzat anteriorment, però hi ha altres parts amb les quals no hi estem d'acord, com ara la inclusió de la taxa del mosquit. En el transcurs del plenari també es va aprovar el reglament de contractació, que té la finalitat de fer un pas endavant en l'actual llei de contractes per tal de donar la màxima transparència i lliure concurrència pública, donant èmfasi a les empreses locals. També es va aprovar el reglament d'entitats municipals, que té l'objectiu de registrar totes les associacions i entitats territorials que col·laboren amb l'Ajuntament del Tebrenc i reforçar les subvencions subvencions a les entitats, de manera que es puguen autogestionar en gran part, complint d'aquesta manera amb les demandes de la ciutadania fixades als pressupostos participatius. Finalment, es va presentar també el Consell de Riu Mar, un òrgan de desconcentració municipal amb el qual hi haurà 11 representants escollits pels partits polítics que debatran les qüestions de Riu Mar amb un sistema de vot ponderat. A més, hi haurà també un membre de l'Associació de Veïns, un membre de FECOTUR i un membre del Club Nàutic de Riu Mar. El Consell de Riu Mar és un pas innovador per a impulsar el nucli i dotar-lo dels equipaments necessaris i d'un dia a dia més òptim. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, subratllava que l'aprovació de tots aquests reglaments suposen un pas endavant i un gran canvi en la gestió diària de l'Ajuntament, ja sigui en la contractació, en la relació amb les entitats i associacions o amb la millora i adequació del nucli de Riu Mar. Properament està previst que es presente a les associacions i entitats aquest nou reglament. Es donarà a conèixer també públicament el Consell de Riu Mar.
Inflables, jocs de taula, taller de maquillatge, taller de fofutxes, racó infantil, passatge del terror, manualitats... Del 27 al 31 de desembre, parc infantil i juvenil de Nadal, a Santa Bàrbara. Vine al pavelló municipal d'esports, de 11 a 1 i mitja del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Entrada gratuïta, parc infantil i juvenil de Nadal, per gaudir durant aquests dies festius de les activitats més divertides.
L'informatiu Emotiu.
El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Alcanar ha presentat al registre d'entrada de l'Ajuntament una moció per donar suport a la confraria de pescadors de les cases a l'hora de rebre els pagaments pendents per les aturades biològiques dels exercicis 2014 i 2015, uns pagaments provinents de l'Estat. El regidor de l'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar, regidor d'Esquerra Republicana, Joan Roig, explicava el contingut i els objectius d'aquesta moció presentada pel seu grup. Joan Roig.
Donada la situació en què viu el sector pesquer, en un constant equilibri fràgil, no?, degut a la viabilitat del negoci, que es veu afectada moltes vegades per la pujada constant del petroli i la davallada dels preus de les captures a conseqüència de la importació massiva, i després de les notícies, no?, que ens arriben des de l'Estat espanyol, on se neguen a pagar els deutes que tenen per les parades biològiques dels anys 2014 i 2015 en el sector pesquer, volem fer saber que el sector pesquer i en concret també la confraria de pescadors de les cases tenen el suport incondicional d'Esquerra en aquest sentit, i per això pues, hem entrat per a fer aquesta demostració a mode institucional aquesta moció d'Esquerra Republicana en recolzament al model pesquer català i a la confraria de pescadors de les cases, que sol·licita primer a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, dins del marc normatiu europeu, que adopte el pla de vedes de parades biològiques per a les diferents modalitats pesqueres, atès que aquestes mesures tècniques han estat molt efectives a l'hora del manteniment del recurs pesquer. I segon, sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que tingui en compte que el sector pesquer català ha realitzat les aturades biològiques, les vedes aprovades per als anys, per als exercicis 2014 i 2015, i que la normativa reguladora que està vigent des del gener del 2014 se pugui sufragar retroactivament pues, al sector pesquer l'ajut corresponent a aquests exercicis que es deuen des de l'Estat espanyol. Per tant, reiterem este suport incondicional d'Esquerra Republicana i també com a regidor de l'Ajuntament a nivell institucional de l'Ajuntament d'Alcanar al model pesquer català i en concret a la confraria de pescadors de les cases.
Aquesta moció del grup municipal d'Esquerra en defensa del sector de la pesca serà tractada a la propera sessió ordinària de ple, la que molt probablement se celebrarà l'últim dijous del mes de gener de 2016 a l'Ajuntament d'Alcanar.
Parc infantil de Nadal, en tallers, espectacles i activitats lúdico-formatives. Aquí a Alcanar, del diumenge 27 al dimecres 30 de desembre, de les 4 a les 8 de la tarda al Centre Cívic, i a les cases del dilluns dia 28 al dimecres 30 de desembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia a la llar de jubilats de les cases.
Els tres més arriben a ciutat.
Parc Infantil de Nadal, activitat organitzada per la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i el Pla Educatiu d'Entorn.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I continuem parlant ara d'un altre dels sectors productius important al nostre territori. Abans parlàvem de qüestions relacionades amb la pesca, ara és el torn de la pagesia, és el torn dels cítrics. I en parlem perquè Agrofruit, la principal exportadora de cítrics de Catalunya, ha sortit del concurs de creditors en què es trobava immersa després d'arribar a un acord amb els bancs i subministradors amb una quitança de 10 dels més de 30 milions d'euros de deute que arrossegava. La finalització del procediment, en el qual estava inclosa la mateixa Agrofruit i també Ebrefruit SAT, proveïdora dels cítrics dels socis, preveu tornar els 20 milions pendents amb la renegociació dels crèdits bancaris ja vençuts a 9 anys i el deute hipotecari en més de 20. Els socis hauran d'assumir quitances d'entre el 70 i el 95%. L'empresa ha anunciat també que reestructurarà i redimensionarà a la baixa l'activitat per tal de continuar operant. El procediment concursal i la intervenció judicial han acabat. La llei permet que Agrofruit i Ebrefruit tinguin plena capacitat d'obrar, negociar i comerciar sense cap altre control del Consell d'Administració. Així ho ha anunciat solemnement l'advocat i artífex de la signatura de l'acord, Lluís Sales, que anuncia la sortida del concurs de creditors a partir de la novació dels deutes bancaris pendents. L'escoltem.
Els procediments concursals i les intervencions, la intervenció judicial, han acabat. Això vol dir que la llei permet que Agrofruit i Ebrefruit tornin a tenir plena capacitat d'obrar, plena capacitat de comerciar, plena capacitat de desenvolupar la seva activitat sense cap altre control que el del propi Consell d'Administració. I això s'ha produït amb una novació, com he dit, dels deutes, que posa, encara que en situació complicada, posa en molt millor condició aquestes dues companyies per tirar endavant. Quasi el 80%, 75% dels crèdits han estat novats. Vol dir que eren crèdits vençuts i que eren reclamables a data de fa 2 anys i que ara són crèdits que es pagaran en un termini de 9 anys. Hi ha altres crèdits que, a més de 9 anys, s'han reduït en un 70%. Vol dir que si abans hi havia un deute de 10 milions, ara aquest deute és de 3 milions. Això és molt important perquè o això s'aconseguia i els creditors ho acceptaven, o hagués estat molt difícil pactar altres condicions i la continuïtat de la companyia.
Segons Sales, el futur que ara s'obri continua encara sent complicat, però deixa les dues companyies en millors condicions per tirar endavant. Per la seva banda, el president del Consell d'Administració d'Agrofruit i d'Ebrefruit SAT, Adolf Algueró, avançava que l'empresa es reestructurarà i redimensionarà per tal de treballar amb menys quantitat de cítrics. Adolf Algueró.
Adequar més l'empresa, tant a nivell d'estructura, això també vol dir adequar personal, perquè tenim un personal preparat per a treballar 70 milions de quilos i, evidentment, si no els treballes i només ne treballes 20, doncs necessites molt menys personal fixe i no fixe. I hem d'adequar això a treballar la fruita del soci, que torni a tindre la confiança al soci, que el soci té potencial per aportar fins a 30 milions de quilos, que els ha aportat. Per tant, ja diem, si recuperàvem aquesta confiança del soci, no tota, però un percentatge molt important, a poc que anéssim a comprar al mercat, doncs ens situaríem en una empresa per a treballar 30-40 milions de quilos i no més, i ja està, i no anar a buscar més. El que passa és que tens una estructura, uns actius preparats per a treballar més, però que possiblement ens ha donat compte que al moment que baixes l'activitat tens una estructura de personal i d'altres coses que els costos se te mengen si no treballes els quilos.
Per últim, escoltem també les paraules del secretari del Consell d'Administració i advocat de la societat, Javier Faura, que qualificava de dramàtica la situació, tot plegat sobre el teló de fons de la investigació judicial encara oberta per la gestió de l'empresa que va portar els Mossos d'Esquadra a escorcollar la seu i detenir el president, 2 membres més del Consell d'Administració administració i l'exdirector general el desembre del passat 2014. Javier Faura.
El senyor Algueró, ni el senyor Ferrer, ni el senyor Forés estan imputats per cap afer de l'escàndol econòmic d'Agrofruit i el propi jutjat mercantil ha dictat una sentència en virtut del qual no s'obre la processó i, per tant, no hi haurà la investigació de cap dels membres per entendre que no hi ha la responsabilitat, vamos, per entendre que no es complissin els requisits legals que fa necessària l'apertura d'aquella peça, per tant, de la investigació addicional.
En paral·lel, però, i segons admetia el mateix advocat, la investigació penal iniciada pel jutjat de Tortosa per diversos delictes econòmics, entre els quals falsedat comptable i que va conduir a l'operació dels Mossos, continua oberta. Malgrat això, destacava que tant el president d'Agrofruit, Adolf Algueró, com els membres del Consell d'Administració, José Forés i Fernando Ferrer, no es troben en cap cas imputats en aquestes diligències. Únicament, l'exdirector general, Xavier Guarner, mantindria aquesta condició i per menys delictes que els inicialment apuntats. I el recorregut informatiu del dia el tanquem avui destacant un parell de punts relacionats amb la xarxa viària, relacionats amb la polèmica circulació a la Nacional 340. I és que, tal com avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, la nova rotonda de la Nacional 340 a l'Ametlla de Mar ha estat l'escenari ja d'almenys un parell d'accidents de trànsit en els pocs dies des que està operativa. Tal com mostren les imatges que avui publica Diari de Tarragona, un vehicle hauria impactat contra els senyals que hi ha al centre de la rotonda, mentre que un altre també hauria col·lidit contra la grava que s'ha ubicat al centre de la Glorieta. Aquesta nova rotonda, situada al quilòmetre 1110 de la carretera Nacional 340, al terme de l'Ametlla, ha estat construïda pel Ministeri de Foment en poc més de 10 dies. Es tracta d'una de les 11 rotondes previstes al tram ebrenc de la 340 per tal d'alentir el trànsit i reduir la sinistralitat. Des de l'Ametlla denuncien que aquesta rotonda no té sentit, ja que no dona accés a cap nucli, camí o urbanització i que només s'ha construït en el marc del pla per convidar els conductors a anar per una via de pagament, diu l'alcalde Jordi Gazeni. I parlant encara de l'actualitat que genera la Nacional 340, l'Ajuntament de Camarles ha fet públic un comunicat en què vol transmetre el seu més sentit condol als familiars de les víctimes de l'accident que el passat dissabte va tindre lloc al seu terme municipal, a la Nacional 340. Des de Camarles, des de l'Ajuntament, volen manifestar la seva més profunda indignació per aquest accident, que era perfectament evitable. La reivindicació, feta pels alcaldes del territori, de les federacions de veïns i dels transportistes, que no és escoltada ni tinguda en compte pel Ministeri de Foment, que fa oïdes sordes a qualsevol proposta. Mentrestant, el degoteig de víctimes mortals no s'atura. Tot al contrari, continua pujant. Després de totes les reunions mantingudes amb la subdelegació del govern a Tarragona, al Ministeri de Foment a Madrid, tot continua igual. La seva falta d'humanitat, de sensibilitat cap a les persones, és vergonyosa. Des de l'Ajuntament de Camarles demanen a Foment que d'una vegada per totes atenguen les reivindicacions del territori. No més morts, prou peatges.
Tercera cursa nadalenca, diumenge 27 de desembre. A partir de les 6 de la tarda, des de la plaça Lluís Companys. Recorregut urbà i popular, en premis als tres primers homes, a les tres primeres dones i també a la millor disfressa. Donatiu, 3 euros destinats a finalitats solidàries. Tercera cursa nadalenca, diumenge 27 de desembre. Aquest Nadal ja estic content, perquè se m'acaba l'eufòria.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Amb la presència de l'anticicló, que sembla que es vulgui desplaçar una miqueta cap a l'est i d'un altre centre que se'n vagi cap a les Illes Açores, i que això a mig termini pugui portar ja més moviment a la situació meteorològica. Aquesta línia frontal que veuen aquí s'acabarà desfent, s'acabarà desdibuixant. I el que sí que hi ha són molts núvols baixos, molts bancs de boira que afecten la façana de la costa i el prelitoral, a més, evidentment, de les boires del Pla de Lleida, que continuen intenses, que continuen reduint força la visibilitat. També les Illes Balears, la nuvolositat és força destacable. Per tant, doncs, matí, amb el que queden d'aquests núvols baixos a la costa Daurada, també alguns punts de la costa Brava, amb bàsicament boires, hi ha també les boires persistents i intenses de les comarques del Pla de Lleida o de fondalades interiors. A migdia, moltes d'aquestes boires s'aniran dissipant, es mantindran les del Pla de Lleida. Allà on la boira no se'n vagi, l'ambient serà fred, però allà on hi hagi sol, l'ambient tornarà a ser molt i molt suau. Aquests núvols baixos presents en moltes zones, també en conjunt sol allà fora de les línies de la costa, i la situació continua estable. També pel dia de Nadal i Sant Esteve, sol, boires i temperatures sense canvis destacables.
Amb la previsió del temps, acabem un dia més aquesta repassada a l'actualitat, l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 23 de desembre, també presentat, conduït per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, com sempre, el nostre agraïment, gràcies per seguir-nos i anunciar-vos que aquest temps d'informació s'agafa una pausa amb motiu d'aquestes festes de Nadal i Reis. Tornarem a estar en sintonia el proper dilluns, 11 de gener. Fins llavors, bones festes, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.